Edició local i comarcal del que volem saber. Sintonia de Radio Élite en l'Alcoià i el Comtat. 102.6 Dial FM, www.radioelite.com. Avui anem a parlar amb la cronista oficial del nostre poble, del poble de Muro. Ella és Elia Gofalvez. Hola, Elia, benvinguda. Bona vespada.
Benvinguts tots ací a la ràdio.
Com estem?
Estem bé.
Estiu passat i ara ja en la tardor, aunque pareix que estiguem encara en estiu d'aquestes temperatures tan magnífiques que està fent.
Crec que es tiraran tots en contra, però a mi m'agraden.
Són temperatures
estivals. L'hivern és llarg. Total.
Sí. Ja vindrà el fred.
Ja vindrà el fred.
Ara toco la mànega curta, toco la calor i, en fi, 30 graus. Qui ho tenia que dir?
Un poquet massa.
En el mes d'octubre, ahí estem. Però, bueno, avui ve Elia per a parlar-nos de El ayer de las mujeres de Muro, primera parte. I això què és? Bueno, pues és el títol que li va posar al seu article en la revista de les festes de Moros i Cristians de Muro de 2023. I ara entrarem en detall, però ja vos puc avançar que la segona part d'aquest article la tindrem en la revista de les festes de Muro del 2024,
pues
que
sí.
Serà el complementari, es pot dir així.
Sí.
Una curiositat, molts anys fa que escrius en la revista de festes.
No t'ho sabria dir.
Aproximadament.
Però, no sé, si dic 30 igual són massa, però són molts. Ho mirarem. Un any de tant.
Aixina com a curiositat, pressa. Perquè passa, sí, tot tan a pressa.
I un ho assimila d'una forma molt natural, però jo crec que 30 anys sí.
Segur.
Sí.
I això és la nostra història, no? Ens encanta veure aquestes revistes de les festes de Muro post dels anys 80, 90, perquè dones compte, no? De lo que n'hi havia.
De lo que n'hi havia i de lo que s'aportava i de lo que s'ha ampliat i lo bé que està ara mateixa, que jo recomano.
Sí.
Bueno, no sé si ha saludat a la gent. Bon dia a tots. Bueno, és la nostra història en diferents facetes, perquè cada un agarrem un període, una part de la història, i la història té moltes vertients.
Clar que sí. Per això diem sempre, any rere any, que és tan important aquesta revista de festes, perquè és la nostra enciclopèdia. I d'ací 20 o 30 anys, la gent d'ací 20 o 30 anys coneixerà què és el que va passar, per exemple, en el tema del Covid, de la pandèmia, que està tot reflexat,
sí,
i curiositats vàries, no?, que tenim en el nostre poble i en les nostres festes. I ens encanta la revista perquè, l'ho dit, la tenim sempre ben arxivada, perquè, a més, els exemplars són una meravella.
Estupendos. N'hi ha que comparar els de fa uns anys, sí, com està ara, com s'ha millorat molt.
I per què Elia decideix enguany, en 2023, escriure sobre la dona?
És un tema tan actual. I sabem de la dona en aquesta situació actual, en totes les reivindicacions molt justes, però tindrem que tornar la mirar enrere. Hem avançat molt, hem avançat poc. Aquesta és la conclusió. Però també conèixer el passat ens permetís valorar millor el present. D'on venim? I venim de molt arrere. Jo vaig a citar ara hasta a la societat morisca, com estaven les dones en aquell... Aunque posa en el títol i dins d'ell que comença a parlar d'on tinc més documentació, del segle XVIII i del segle XIX, és quan estan els protocols notarials i és on s'està més escrit.
Sí.
A pesar d'això, pense que també n'hi ha que retrocedir. I una cosa és la normalitat que es té i altra cosa són les excepcions. Vas assombrar-te de quines excepcions n'hi ha, perquè són molt significatives. I això llama molt l'atenció i ens fa ser més objectius. No, està passant això? No. Mirem-ho en un context més ampli.
I el que vindrà en el 2024 en la revista, crec que ja estàs treballant, ja estàs
sí,
en
sí,
ello.
Sí, sí, sí. Bueno, això també... ja de moment estic treballant en ell, però tinc que veure-ho més en els documents i... Però, bueno, jo ja de memòria, i molta gent que crec que estarà sentint-nos en aquest moment, després de la postguerra, uns anys després, en el 60, 1960, no us podeu imaginar, bueno, els que ho sabeu, sí que ho sabeu, la de comerços, la de empreses que tenen les dones, a nom de les dones. En la mateixa plaça, Victòria, la de l'Estanc, Concòrdia, en una tenda estupenda, la senyora Antònia en les teles aquelles i com va revolucionar, la senyora Rosa en una pasteleria, Adeleta. Així no vos diria moltíssimes més, que ja han girat totes reflexades en en la següent revista.
Tot això és un aperitiu, un previ de lo que tindrem en el 2024.
Sí, això és de memòria. Això és de memòria ara. Tinc que basar en documentació.
Està posant morir aquest caramelet ja per a que anem degustant. Bueno, pues això de cara a l'any que ve ho tindrem ben detallat en el article, que serà igual El ayer de las mujeres de Muro, segon part.
Segon part,
ja serà la segon part. Vols que esclavem la primera?
Sí.
I així anem a furgar un poquetet a veure què n'hi ha, perquè jo he vist un acte notarial que m'has ensenyat fa un ratet.
Sí, sí.
Què era això? Què era
això? El que t'ha ensenyat és el que es basa, jo que vaig a treballar sobretot en la història moderna, però en base sobretot en els protocols notarials. No us podeu imaginar la d'informació, però això quan algú vaig a fer un testament, per favor, que posi datos. De 600 anys, de 200 anys, ho agrairan.
Servirà molt, claro.
Així, ara t'ho comentaré quan aplegui el moment dels dots. Això era un dot. El contracte d'un matrimoni. Era la família Senabre i la família Soriano, dos famílies fortes i pudients del poble. Entonces, ells, què li donen a la filla? Què li donen al fill? Has vist lo llarg que era? Sí. Com detallen si és una falda, si és una casa.
Això és el que anava a dir, és que està tot detallat al més mínim
i valor,
detall.
I en valor. I el valor. Perquè els contractes ixes eren molt de tipus econòmic. Ara ho comentem, quan apleguem el moment.
Bueno, pues comencem per on tu vulguis.
Sí, no, comença dient que la situació, no descobrir res, la situació de la dona en el segle XVIII és nefasta. La dona no té representació en res. La dona moltes voltes, la majoria, ni siquiera el seu apellido pot transmitir. La dona passa del pare al marit i del marit als fills. Tots manaran més que ella. Ella serà l'últim escaló que n'hi haja. Una societat patriarcal totalment total, que la té a ella subjugar. Tant els moralistes com tots els que es dediquen a aquest tipus de classificacions classifiquen a la dona en quatre grups. La casada, la viuda, la que entra en religió i la soltera. I jo podré analitzar un poquit per damunt perquè tots els detalls estan quan s'escriu. Així ja és una visió més general. Què s'espera de la dona en aquella època? Pues no s'ho podeu imaginar. Textualment, modèstia, recato i religiositat. I ahí acabem. Per tant, l'educació s'ajustarà ahí, la convivència s'ajustarà ahí, perquè això és l'únic que interessa. Sí que n'hi ha algo que alguns de vosaltres coneixereu, o molts, que és la il·lustració. La il·lustració apareix al final del XVIII, del segle XVIII, i això és una revolució general, en què la raó s'imposa a la fe, en què els coneixements adquireixen un valor incalculable. Però això és el món rural. Això plegarà les grans capitals,
claro.
Això plegarà tal. Sin embargo, sí que al final del 1800, venen així les que es tenim ahí al costat, les han tingut de sempre, les germanes franciscanes, 1887. I elles sí que porten, però no venen a l'ensenyança. És curiós, elles venen a un hospici que n'hi ha, una beneficència i un parvulari. Però, a més, donen classes, les xiquetes més majors van a costura. No diuen que van a escola. I per què diuen que van a costura? Perquè no van, i sí que es ensenyaven, però sobretot es ensenyaven a les labores pròpies de su sexo. Coser, bordar, o sea, lo que una dona tenia que fer. Això ja és molt significatiu, lo que passa ahí. Bueno, seguint en la classificació ixa de les casaes, viudes, religioses i solteres, tots volen casar-se. Les dones volen casar-se perquè això es dona un cert estatus social, que no és important perquè serà la dona de i res més, però, bueno, per lo menos senten una certa seguretat. Com s'aplega el matrimoni? Pues pactano, és el que tu has vist. La majoria de la gent pudient, l'elite local, desgraciadament, sol és l'elite local va al notari. I n'hi ha una part importantíssima de la població que es quedem sense saber què feien. Però serien coses paregudes en diferent grau.
No tant, evidentment.
No tant en econòmicament, però sí, n'hi ha un noviatge. Les dones no ixen de casa. Les dones van a la iglesia o al forn. Poquet, sis de casa. Entonces, com tenen que conèixer a un novio? Pues quasi sempre és el germà de la nòvia la que porta l'amic perquè ja sabeu la frase eixa del buen paño en el arca se vende, uh-huh. això ho porta en la rajatabla. Uh-huh. I, a més, procuren que els noviatges siguin curts perquè no s'intimide. Segon part, que estaven molt pendents d'ells. Després d'això, quan ja es formalitza el contracte, n'hi ha que haver amonestacions, que això ja no fa molt de temps també ha sigut, i després de les amonestacions, el matrimoni en testics. La dona es casa i pareix que vagi a millorar el seu estatus. Això sí que és veritat, però la dona entrarà en una sèrie de treballs increïbles. Té que cuidar dels seus fills, dels fills del marit, que moltes voltes és viudo, té que cuidar de tots ells, té que fer les labors de la casa, que eren molt pesades. Llavar suposava traure l'aigua del pou, anar al llavador. Mira si era pesat que n'hi havia dones que es dedicaven soles a llavar, que anaven per les cases, això jo encara ho vaig conèixer jo, que anaven les cases i s'emportaven tots els llençols i tot això al llavador.
Al llavador,
o sigui, molt pesat. La planxar, n'hi havia que calfar les planxes sobre el carbó o clavar-los el carbó dins, això era pesadíssim. No tota la gent planxaria, suposo jo, perquè allò era... Bueno, hi ha totes les labors ixes de coser, remendar, bordar, cosir-se la roba, tot això ho feia la dona fora a casa o fora de l'estat de fora. Des del matrimoni n'hi havia una part importantíssima, que és la maternitat. La maternitat feia que les dones i els homes buscaren tindre molts fills, molts. Per què? Perquè sabien que part d'ells anaven a morir. I com part d'ells anaven a morir, que són els albats, entonces es tenien molts fills per aquesta mortalitat que venia.
Quina mitja aproximadament...
Quasi uns 40%, dient un 40% tinc jo, moria el primer mes. En el primer mes. I després els altres moren a 5 mesos, els xiquets a 5 mesos. Totes les persones tenen albats. No s'estranyen tant, perquè com ells van a tindre molts fills, ja ho donen per comptar que van a morir, per què veuen molts fills? Perquè són braços per la terra, claro. Perquè van ajudar-los, perquè en la vellea també seran els braços que sustentaran, que sostindran a aquests pares. Per què moren tants xiquets? La sanitat no existeix. La mare... Bueno, lo del part de la dona és assombrós. Això no es pot estar escrit, perquè això són detalls que no estan escrits, però sí que en consta. La font oral a vegades té molt de valor, i a mi m'ho han dit qui ho havia vist. Les dones parien vestides. Com anaven pel carrer, les gitaven i a parir. En la Índia encara n'hi ha regions que parixen aixina. Això del camisó i tot això és impensable. Parixen vestides en muro en aquell moment. Les habitacions, imagineu-les, no es tenen en aquests balcons i aquests cristals que tenim ara, finestres xicotetes. Els corrals estaven baix o passaven els animals per dins de la casa. Tot, i després estaven diversos dies gitaes. La dona no s'alçava. Fins que no el millorara... Fatal, moria molta gent, claro. Moltes dones també postpart.
Claro.
A part dels xiquets, que també morien, que hem dit que eren salvats. Què passava si una dona es moria i estava embarassada? La cesària no estava recomanada, però sí admitida. Si es moria... primer li preguntaven a la família, a qui salvem, al xiquet o a la dona? Salvem al xiquet. Per què? La dona ja ha viscut. El xiquet és una vida que comença. O sigui que l'avort estava molt mal vist... I si una dona es moria, i li anava senyals de vida, per ligeres que foren, anava a cobrir-la i traure el xiquet. Si s'oposava, la família, ella ja no podia, la família, si s'oposava, el retorn podia no deixar-la enterrar en terra de cementeri. Això em pareix tremendo, també. O sigui, això estava molt reglamentat, molt reglamentat. Bueno, la dona té una situació molt difícil... molts albats, i què passa amb els xiquets il·legítims? Això ja ho han contat en algun moment però recordar-se'ls que els il·legítims es fan parir fora del poble, s'emporten el xiquet i desapareix. No estan censurats, cosa que sí que passa en Anglaterra, en Espanya no està censurat, això, perquè el que volen és no escàndalo. Que no n'hi hagi escàndalo.
Que no n'hi hagi ningun escàndalo.
I després, si n'hi ha que plorar i apartar-se i tal...
I es faran privat.
Ja es faran privat sense més problema. Pensem que el divorci no existia. Pues sí que existia. trobo diversos en els documents notarials, diverses cites de divorç. I pensarem, bueno, jo ho vaig pensar i suposo que pensareu, el maltrate. Claro, el maltrate existia. A aquestes altures que em va contar que no existia. El maltrate existia, però també és veritat que la dona s'envergonya a l'haver aguantat un maltrate. Uh-huh. I l'home tenia por en aquell moment, perquè era castigat. No digues que no és sorprendent que fora castigat. Tinc un cas documentat en què...
Que estava penat.
Penat, sí, que el tenien a la presó. I el pare dona una fiança perquè traguen el fill. I diu, i té que prometre ell que no li pegarà més, que no la maltratarà de palabra ni d'obra, tot això. Luego sí que n'hi havia certa pena i per això no es feia res. Un altre cas, una dona denuncia que el marit l'havia tirat al carrer, que l'havia maltratat i, sobretot, que li havia fet passar fam. Esta dona reclama que li pague i que li torne la dot que ella ha entregat. Uh-huh. I, curiosament, diu, i la cosecha de l'any. O sigui, ella vol, perquè estaria en la pura misèria.
Donen-se compte, clar.
Això en quant al divorç. Per què es divorcia la gent? Pues por no cohabitar. Per no tindre relacions. Mm-hmm. Un cas és que diu, no tengo fills perquè no ha cohabitat. L'altre demana d'això, diu, porta diversos anys casat i no tengo relacions i vull que el divorci. O sigui, que el divorci existia. En pareix...
Supercuriós.
Supercuriós,
sí,
no?
Sí.
En aquest moment. Mm-hmm. Què passa amb les dones que es moren els marits? La viuda. Pues la viuda té certa importància, ja la té en el món musulmà. Elles poden, per exemple, en el 1611, en Muro, en la llista de repobladors, soles consten 4 o 5 viudes. Elles tenen ja valor, les demés persones no. Uh-huh. Solteres ja vos diré que és l'últim de l'escala. I la viuda té valor en això, les viudes s'imposen. Estem bé de temps?
Anem per la meitat.
Vale. Les viudes s'imposen en moltes coses, van establir, que no vaig anomenar-los perquè es faria llarg, però són curioses, com defenen els seus béns, les seues possessions, el que han heretat, si han heretat, perquè moltes voltes no hereten. I els marits posen en els contractes, algun marit posa le dejo a mi mujer la dote, clar, si te l'havia entregat ella, i por el servicio que d'ella he tenido i su compañía. Que gelat, em pareix tot això. I un altre se'n va un pas més i diu, le dejo tal, siempre que permanezca casta i no tenga marido, i si no, que li ho lleve. Les viudes tenen dret al separar-se dels prendes d'adulto. I n'hi ha Muro hasta una tasadora per això. O sigui, una persona que es dedica a dir-los que tindran... A vegades diuen coses de detalls, perquè els detalls també ens fan veure en quin món es vivia. Pues a esta li toquen unes basquines, que eren les faldes, un manto, tal. En tinc una que diu, i con eso va arreglada. I després jo compare, perquè tinc la dot, i dic, però si esta senyora va aportar moltíssim com a dot, perquè què s'aporta? La dot és una cosa importantíssima, importantíssima. La dona té que vestir la casa, les teles de la casa, i a més porta els utensils, la paella, el no sé què, tal, tot això, i els trajes d'ella. Porten en abundància, segons la categoria que tenen. I què porta l'home? Poquet. L'home té que pagar per la seva virginitat. Solis li paga i es diu el creix de la virginitat. I això és un 10% de la dot d'ella. Si la gent és molt pudient, pues sí que donen un poc més. Poqueta cosa, i sempre són els homes els que donen. Per tant, sorprèn molt que en el 1559 la família de Massot, que vos sonarà a tots, la família de Massot, Àngela Onda, aporta al matrimoni moltíssim. Li dona al pare, li dona a l'altra part, li donen tots, però el que vull nomenar és que també hereda tant de sa mare com de sa abuela. Què poder aquelles morisques? Uh-huh. Què poder aquelles morisques per poder-li donar? Uh-huh. Li donen joies, li donen... Sa abuela li dona. És que pareix curiós. Sabeu que on es van trobar els documents de Massot és en el carrer que va per Calcanyaret, des de Palacio per Calcanyaret. Entonces diu, li dona un bancal, que és la casa de Massot, un bancal que està detrás de la casa de Massot i que linda en Canoves. Canoves era l'alqueria que n'hi havia en el que era la Sénia i el Canyaret. O sigui que tot això és el que ens fa localitzar moltes voltes on estan les coses. Pues abuela, li regala el bancal. O sigui, que poder aquelles dones. I estem parlant de morisques del 1559. Bueno, des de el que la dona està en dient de les viudes, pues tenen aquesta situació, a voltes un poc millor i altres voltes roïn perquè no hereden i perquè passen a mans dels fills, moltes voltes. L'herència. Qui hereda, Muro? Hereden els homes. Hereden els homes, perquè nosaltres ahir sí que ens separem de tota la reglamentació i les lleis catalanes, que és l'hereu. No, així hereden els homes directament. Per què? Perquè no volen que mai l'home sap que hi ha una continuïtat d'apellido, mentre que la dona va perdre-lo i tenen por de que vagi a passar als homes. Joan Descalç, de l'Alcrieta, diu que sols mereden els mascles, tranquil·lament. I la viuda Sant Noguera, que segurament es degué posar molt malalta, perquè no degué ser major, perquè diu que està, no sap si està prenya, tal qual, i diu, si jo deixo herederes de tot als meus fills i les meves filles la legítima, i si estic prenya i fora una xiqueta, sol és la legítima, i si és un xiquet, com els altres. Una discriminació brutal. Total. Per tant, la dona és carent d'economia, i ja sabem tots a aquestes altures que el que no té una possessió, qui no té una solvència per mínima que siga econòmica, en quina situació està. I si són les viudes religioses, n'entra molta gent, i en Muro entra molta gent també. Per què? Pues perquè n'hi ha moltes boques que alimentar, algunes per devoció, és un moment de saltació religiosa molt important, però altres és perquè tant en homes, això tant en homes com en dones. Què es demana per entrar en un convent? Limpieza de sangre. Que no tinguin sang, que siga ni morisca, és difícil perquè no es mesclen molt en ells, però si no és judíos i els luteranos que hi han entrat. Limpieza de sangre. I després, per exemple, Juan Bautista Abad, que és d'una família important, paga, crec que són 600 lliures, que era molt en aquell moment, perquè mi hija que entra al Corpus Christi sea monja de velo i coro. Què significava això? Que no tenia que fer ningú treball manual. Hi ha una distinció gran en els que entren pagades en un dot, seria aquesta dotació, o les que entren per fer els treballs pues, d'escurar, de netejar, de guisar, de lo que fora. Això en quant a les religioses. Però les que pitjor part s'emporten són les solteres. Les solteres queden completament desemparades. Per tant, els pares moltes voltes posen en els testaments que si la germana es queda soltera, per favor, que li donen una habitació, que li donen, també a la mare, com també la viuda, moltes voltes que desemparades, que es donen su sustento, que les donen una habitació, va fer molta gràcia un dels testaments, perquè diu, si mi hija queda soltera, que su hermano le dé habitació una cambra, en la cambra, i que le facilite entrada individual a la cocina, por si se lleva mal con la cuñada. El ser humà canvia poc. El ser humà canvia poc. Bueno, i això en quant a les solteres. Les solteres se les amenaça, o el cas és el que des va vestir sants. I el de vestir sants era una realitat. És que no tenien les obligacions d'una casa en les festivitats grans. Això molta gent, tots ho han vist, pues anaven a vestir sants i tal, i també estava molt en duda de que foren beneficiades pels pares en l'herència, que podia ser, perquè podien casar-se després i els nebots protestaven de que es quedaven sense diners. Això en quant a les solteres. Quina educació tenien en Muro? Poquíssima. Després de la il·lustració, n'hi haven escoles, és que no és que no n'hi hagueren, però no veien la necessitat, perquè d'elles sols s'esperava que foren bones ames de casa, que tal.
Que compliren en casa, simple
i llanament. I entonces no veien la necessitat d'enviar-les a l'escola. A més, no estava valorat que una dona sapiera, al contrari, o sigui, millor que callara, no? I que no presentara batalla. Pues, l'educació era mínima. La majoria de les voltes eren les mares que educaven i transmitien el que a elles es havien transmitit fatal, no? Perquè eren els mateixos vicis, claro, que anaven d'estar subjectes al marit, de ser obedients, de ser tal, de, perquè no es representaven en res. Tant és així que hasta quan una... Bueno, afortunadament, tant els gremis, que també alguna volta s'han nomenat, tant els gremis com les cofradies tenien una clàusula d'apoyar a les dones en els seus enterros i també apoyar les viudes. Alguna coseta n'hi havia per ahir més que suavitzava un poc la seva situació tan estressant i tan difícil que tenien. No sé si t'ocorreix preguntar.
A mi, no, no, m'ocorreixen moltíssimes coses, no vull tallar-te, però és que una cosa que tinc en ment de ja fa rato és quan a la dona li se comença a tindre en consideració?
Puh, molt més tard. Molt més tard. Tindrem que passar així? Així no. Ni en el 18 ni en el 19 està considerat. Sí que la dona, afortunadament, bueno, són les dones que ensenyen, les dones tenim intuïció. Les dones tenim poder de persuasió. I tinc dos casos de muro, dos mureres importants com fan que els marits facin el que elles vulguin. Uh-huh. Una és Manuela Alonso. Està casat amb un senyor, un pellejero, que viuen en Xàtiva, i diu, compra aquestes hortes que tenim així, el que tenim així, les bassetes de Grafell, que és esta zona d'ací, perquè no n'hi ha hospital en el meu poble i pa un asilo, pa la gent que vinga desvalida. Li ho fa comprar. I això en el 1763. I en el 1783, una altra dona, Manuela Reig, diu al seu marit, que era Molins el que va fer la primera imatge de la Mare de Déu, li diu que dona diners per millorar aquest hospital i dona un benefit. La dona és capaç de buscar també, i les dones d'entonces serien com les d'ara, i la paraula vaig a dir molt col·loquial, i calfarien el cap. Això les dones som expertes. Entonces ja les he de dir, bueno, fes això, fes allò. Però el que tu em preguntes de tindre aquesta llibertat, tindrà que plegar el segle XX, ja comença la dona, el que t'ha dit, després de la postguerra ja tenen coses, però encara n'hi ha que demanar permís, però això ja ho contarem l'any que
ve. Això ho contarem en la revista de festes del 24, recordem-ho, sí, que serà la segona part des de El ayer de las mujeres de Muro, que és superinteressant la primera part, i la segona part ja vos dic que també serà igual o més.
Sí que és veritat que en l'article ha subratllat, ha posat en negrilla el nom de les dones, per exemple, les dos mandaderes que en la còlera van ajudar desinteressadament. La dona en sanitat, així estàvem retrasadíssims, per supost, metges dones impensable, infermeres tampoc, però n'hi havia una figura que també l'ha anomenat així en algun moment, la madrina. La madrina estava en les morisques, però també després en els pobladors cristians. I no cobrava res. Ho feia tot per amor de Déu. Hasta que venen de València els metges i tal, i diuen, a esta dona n'hi ha que donar-li algo. Na Amanda, li diuen. I després tinc tots els noms, que ja us veureu ahir, de totes aquelles dones que van treballar, pues, ajudaven els parts i totes aquestes coses. No sé.
I avui estem en el 2023. Evidentment que la cosa ha anat evolucionant, gràcies a Déu.
Claro,
però n'hi ha molt per fer.
És una cosa molt lenta, canviar una mentalitat, tant d'homes com de dones, perquè hi ha que veure que quan estem dins d'una societat, com veiem natural. Mira, poso un exemple, el fumar. El fumar dins dels cotxes no es donava en compte. Hasta que un dia algú mos va dir que no és bo, que no és bo, pues jo no fume, però no m'ha donat compte. No us podeu imaginar fins a quin punt la costum fa llei i la llei s'assimila.
Que ganes ja tenim de pegar-li aquesta miraeta a la segona part de l'article, que, recordem, entrarà ja en el 24 en la revista de les festes de Moros i Cristians. Sí. Elia, vull preguntar-te també per l'Institut d'Història. No sé l'activitat que heu fet fins ara, el que teniu pensat fer en un futur no massa llunyà. Com està el tema?
Pues està molt bé, la gent està il·lusionada, està a gust.
Incrementem socis?
Sí. M'han dit que passen 70 o per ahir.
Molt bé.
Està molt bé. I l'últim que vam fer farà 8 dies, vam anar a Alacant a veure los guerreros de Siam.
Que xulo.
I després d'allí vam pujar al castell.
Al castell de Santa
Bàrbara. L'arqueòloga ens va explicar tot això, vam dinar allí. Bueno, un dia estupendo.
Què va aparèixer l'exposició?
Bueno, molt bona. Però jo ja l'havia vista.
Ja, evidentment que l'havia vist en toca.
¿Qué?
Que l'havies vista en toco.
En toco, vale. Vale. Però em va parecer interessant. Molt. I no, no, sempre s'ensenya un muntó de coses, un muntó de coses. Mm. Que vaig estar molt atenta.
Sí, a també l'ocasió
bueno,
de
veure-la. Anar dos voltes, Carlos.
Ah, sí?
El dissabte, el diumenge anterior, sí, en els de Muro. I este diumenge en els cronistes de València. O sea que m'ha pegat un passeig tremendo i també s'agrada molt als cronistes. Eh? Sí, sí.
I ojo que també, si no heu tingut l'ocasió de veure-la, bueno, encara esteu, sí, encara teniu l'ocasió de poder
hasta
visitar-la
gener,
hasta gener. Sí, sí, en el Marc, en el Museu Arqueològic. I també vos dic una cosa, si no heu tingut l'ocasió de pujar al castell, pues vos recomano que aneu.
Perquè n'hi ha dues possibilitats. Vols que les comentes?
Sí,
perquè pot ser
claro que sí.
Útil per a la gent. Enfront de la porta del Marc, mm-hmm, enfront mateixa, mm-hmm, n'hi ha un cotxet no massa gran, que és una lanzadera i que el puig està dalt. Es posa allà. Això és una possibilitat. I l'altra és, de baix en la Bulfereta, n'hi ha l'entrar a un túnel, sí, que s'entra aquest túnel, sí, i l'ascensor, sí, que el puig a dalt.
O sea, dos opcions. Doble opció, però jo, sí, vos recomano que aneu, no, estan a Alacant, és un passeget, i teniu l'opció de veure los guerreros de Xian, sí, i lo que és el castell de Santa Bàrbara, entre moltes altres qüestions que n'hi ha allí, però que són dos visites recomanables,
sí,
és cert. Això ho heu fet ara, i què teniu pensat fer en un futur?
Jo d'això no vull parlar massa perquè és una col·laboració, però és una col·laboració molt important,
sí,
molt important, però jo vull que vinga, ja vindrem, en els altres... Serà en la parròquia, però serà una col·laboració d'una exposició molt important.
Per a quan?
No sé si estarà, perquè és que don Diego tindrà que dir l'última paraula i aconsejar.
El nostre
retorn. Però pot ser que siga, bueno, m'adelanten permís de si n'hi ha que rectificar,
ho rectificarem sense problema.
Ja està. Crec que serà en la Fireta.
En Fireta?
Sí.
Molt bé,
però molt,
bé.
Molt gran.
I hasta ahí es pot llegir, no?
Hasta ahí es pot llegir, però direm molts detalls que jo estic segura que la gent li interessarà a veure.
Bueno, o sigui que diem que la Fireta del 24 serà especial,
i una col·laboració especial. Farà la parròquia i l'associació.
I ahir estarem en la parròquia de Sant Joan Baptista.
Sí.
Hasta ahí podem llegir. No podem contar res més. No patiu, perquè... que en tindre notícies ja confirmades, ja ho comunicarem.
Sí, i vindrem, si tu vols.
Per supost, clar que sí, teniu portes obertes. I és que estic pensant que això està ahí, això és en la fira que és en el mes de gener.
Ara, quan ho concretem més,
claro,
i tal, pues, que vinguen també, que claro, no vindré que sí, jo sol, és que vinguen més.
Membres de l'institut, de la parròquia, qui vulga, benvingut, sí, estarà, sí, per a parlar d'esta activitat que tindrem en la Fireta de 2024, sí, si tot,
sí,
va com cal.
Sí, tot va bé.
Elia, que m'encanta parlar amb tu, escoltar-te, perquè així aprenem a muntó, al voltant de la història de la dona. Recordeu, la primera part d'aquest article la teniu en la revista el 23 de les festes, i la segona part la tindrem en la del 2024. El donen l'enhorabona per la faena, perquè és
bueno,
un faenon.
No. Bueno, però jo el faig molt a gust.
I vos dic una cosa, és una joieta lo que té així en carpeta, que és vore exacta notarial. De quin any és?
Esta és del 1800, es pot llegir, esta es pot llegir bé.
És que és supercuriós, és molt curiós, i a més es pot llegir, sí que és cert que
el contracte, n'hi havia un contracte, i les dones es tenien...
Hasta el més mínim detall,
vale, sí,
hasta el preu, vamos,
sí,
hasta el valor. Hasta
una falda, el preu que tenia.
Elia Gofalvez, mil gràcies per vindre així a la ràdio.
Gràcies a tu, Carlos.
T'emplace per a quan vulguis, quan tinguem novetats d'esta activitat que tenim en Fireta, ja saps que tens que cridar-me i quedem per a xerrar.
Muy bien.
Gràcies per tot.
Gràcies i bon dia a tots.
Gràcies per tot. Bueno, pues s'entrinca anar, avui ja posem el punt final, aquest és el que volem saber, especial de dimarts, però demà tornem a la una i a les 6, i ara continuen en companyia de la ràdio. S'haurà la millor música, ja tenim a punt a Juan Manuel Martos i Sònia Pérez. Mil gràcies a tots. Bona vesprada. Adeu.